tot Catalunya.
Bona tarda. Comencem avui al Tot Catalunya amb els problemes de subministrament d'aigua a la Segarra. Lleida, Rafael Ventura.
La Generalitat garantirà l'aprovisionament d'aigua a la comarca de la Segarra mentre durin els problemes de subministrament. Els 21 municipis de la Segarra s'han quedat des de divendres sense abastament d'aigua potable per segona vegada en el mateix mes per obres al canal d'Urgell.
Al Camp de Tarragona falta menys d'un mes perquè hi arribi el TGV amb molts interrogants. Colla Ballester.
La Cambra de Comerç de Tarragona denuncia deixadesa de les administracions a l'estació del TGV de Perafort. Per Albert Avelló s'està fent una gran estació, però no es tenen en compte les necessitats ciutadanes que la faran funcionar, com ara els accessos físics o el transport públic.
A Barcelona, Mònica Mas, destaquem una sentència que s'ha sabut aquest migdia.
Sí, la sentència condemna 11 anys de presó al jove Skin, acusat de matar un noi d'estètica ocupa fa 2 anys durant les festes del barri de Gràcia de Barcelona. La sentència de l'Audiència de Barcelona també absol l'altre acusat, tal com ja va fer el jurat popular encarregat del judici.
A les estacions d'esquí del Pirineu gironí hi ha preocupació perquè no neva. Albert Requena.
L'esquí del Pirineu de Girona ha mostrat la seva preocupació pel que pot ser un dels pitjors inicis de la temporada d'esquí dels últims 5 anys. Les altes temperatures han impedit fins i tot poder fer neu artificial i Masella, la Molina, Núria, Vallter 2000 i Guils Fontanera dubten poder obrir pel pont de la Constitució.
Anem amb la informació del trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara tenim constància de 2 accidents a la C60 i a més d'un quilòmetre de cua a la Roca en sentit Mataró per una col·lisió entre un turisme i un camió que ha obligat a tallar un carril, i a la TV-3022 es dona pas alternatiu a l'altura del Perelló al Baix Ebre per un camió que ha bolcat. I a Barcelona, retencions a la Ronda Litoral entre la zona franca i el Moll de la Fusta en sentit Besòs.
Gràcies, Mireia Camats. Anem amb la previsió del temps. Jofre Genuer.
Encara aquesta tarda l'ambient serà força assolellat a tot el país, amb temperatures fins i tot suaus, amb valors de 20, 21, 22 graus, sobretot en punts del litoral i el prelitoral. A partir d'aquesta nit i sobretot demà, amb l'arribada d'un front no gaire actiu, parlem de més núvols i una tendència que les temperatures comencin a normalitzar-se. Serà dimecres, sobretot quan parlarem d'un ambient ja més normal, un ambient diurn no tan suau, encara amb alguns núvols, però amb una tendència a la millora amb l'arribada d'un anticicló.
Tot Catalunya, amb Jordi Corbalan.
La Generalitat garantirà l'aprovisionament d'aigua a la comarca de la Segarra mentre durin els problemes de subministrament. Els 21 municipis de la Segarra s'han quedat des de divendres sense abastament d'aigua potable per segona vegada en el mateix mes per obres al canal d'Urgell. Informa des de la redacció Lleida Pere Joan Álvarez.
Les reparacions de les esquerdes a l'estructura del canal que ja es van detectar a començaments de novembre són, per segona vegada, el motiu del nou parèntesi en el subministre. El conseller de Medi Ambient en funcions, Francesc Baltasar, ha dit que l'Agència Catalana de l'Aigua garantirà el subministrament amb un aprovisionament d'emergència mentre durin els problemes.
Tot el que sigui en aquests moments que calgui per aprovisionar en aquests moments amb aquesta emergència, ho farem, i també, òbviament, a la vegada estem treballant amb dos tipus de solucions. Una primera, que és una planta potabilitzadora, i per una altra banda hi ha un tema de més calat, que en aquests moments estem treballant conjuntament el Ministeri de Medi Ambient, el Departament de Medi Ambient i el propi Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, que és tot el tema que fa relació amb Rialp.
Baltasar ha afegit que, si cal, s'entrevistarà aquesta setmana amb els representants de les administracions de la Segarra. Per la seva banda, l'alcalde de Cervera, Salvador Bordes, ha demanat a la Generalitat celeritat per tirar endavant la canonada de Rialp, que podria construir-se en un any.
Jo no crec pas que tardéssim un any, perquè aquest canal, perquè es volia fer 82 milions d'euros per diverses comarques, si és que no necessiten les altres comarques, nosaltres. El tenim un projecte fet, un desglosat fet, que només subministraria els 20 i escaig mil habitants de la comarca de la Segarra amb 11 milions d'euros, i nosaltres estem disposats a col·laborar-hi. Per tant, la Generalitat, si no pot fer aquesta obra, és que no té clar quines han de ser les prioritats.
Bordes ha afegit que mentre durin les obres al canal d'Urgell no es podrà veure aigua dels pous propis perquè hi ha massa concentració de nitrats i, per tant, no té prou garanties de potabilitat.
Doncs, mentrestant, en algunes poblacions de la Segarra, entre les quals les més importants, com Cervera i Guissona, no poden consumir aigua de l'aixeta i han de recórrer a l'aigua embotellada. Ho ha constatat aquest matí el nostre corresponsal Josep Bertran.
Aquesta és la segona vegada en un mes que els veïns de la Segarra no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta per beure o per cuinar, a causa de l'elevada concentració de nitrats que conté. Això els obliga a comprar aigua embotellada, com ens explica la Rosa, una veïna de Cervera.
A partir del divendres passat, a la tarda, van tornar a passar els bans, que això fa 15 dies que va passar, i ara ha tornat a passar, novament, que es diu que no podem tornar a beure aigua de l'aixeta ni fer servir l'aigua beure, ni per cunyar, ni res. I això ens comporta, doncs, tinguem d'anar al supermercat, un altre camí, agafar les garrafes per poder tornar a cunyar. I, bueno, i solament serveix per a rentar i per a lavadora i això.
La majoria dels veïns fan front a aquest inconvenient amb una certa resignació, tenint en compte que la Segarra ha tingut un problema endèmic de falta d'aigua que en ple segle XXI encara no s'ha solucionat.
Tot Catalunya.
Parlem del TGV. La Cambra de Comerç de Tarragona denuncia deixadesa de les administracions a l'estació del tren de gran velocitat del Camp de Tarragona. Per Albert Avelló, president de la Cambra, s'està fent una gran estació, però no es tenen en compte les necessitats ciutadanes que la faran funcionar, com ara els accessos físics o el transport públic. Anem a Tarragona, Colla Ballester.
La Cambra de Comerç de Tarragona considera que l'arribada del TGV a aquestes comarques no va acompanyada de mesures clares per aprofitar-ne els beneficis ni per garantir un bon servei als ciutadans. Albert Avelló, el president de la Cambra, denuncia que ningú s'ha preocupat pel transport públic ni per evitar els col·lapses de trànsit. D'aquesta manera hi haurà una gran estació d'alta velocitat, però amb poca utilitat.
Hi ha tota una sèrie de qüestions, n'hi ha dos que són tant els accessos físics com el transport públic, que a data d'avui no està gens solucionat. Llavors, de què ens serveix que tinguem un tren d'alta velocitat que arribi en dues hores des de Madrid a Perafort, si després resulta que per poder anar des de Valls a Perafort n'estem 40 minuts, o una hora o tres quarts d'hora des de Reus, o bé, de sortint de Tarragona, ens trobem els embussos de 240 i potser ens podem tirar una hora també per arribar a l'estació de Perafort. Lamentablement, aquesta alta velocitat serveix per ben poc.
L'arribada del TGV està deixant a Tarragona, segons Albert Avelló, una sensació agredolça perquè no va acompanyada d'unes mesures clares per aprofitar els seus beneficis.
Doncs Ferrocarrils de la Generalitat vol aprofitar a partir de finals del 2007 la línia del tren de gran velocitat per implantar un servei regional d'altes prestacions que uneixi Lleida i Barcelona en poc més d'una hora a una velocitat de 250 km per hora. Segons ha dit el director del Programa per a la Mobilitat de la Generalitat, que l'Àngel Dombriz, aquests trens sortirien cada hora i cada 30 minuts en les hores punta. Tornem a Lleida, on s'han fet aquestes explicacions en el decurs d'unes jornades organitzades per la UGT.
En aquest sentit, segons Dombriz, en un futur sobre una determinada infraestructura hi haurà diferents serveis, els de llarg recorregut que prestarà Renfe i altres operadores, però també s'aprofitarà la línia del TGV, que connectarà les quatre capitals sense invertir tant en els trens que corren a 350 km per hora, però que permetran arribar des de Lleida, Barcelona i Girona en una hora i tres quarts, respectivament.
Sobre una determinada infraestructura hi haurà i pot haver diferents serveis. Hi haurà uns serveis de llarg recorregut que prestaran Renfe i altres empreses operadores, perquè també estem en un moment en el que s'ha separat la gestió de les infraestructures ferroviàries de la prestació dels serveis, i en la prestació de serveis ferroviaris hi podrà haver diferents empreses. Però també sobre aquesta mateixa infraestructura hem d'aprofitar el fet que tindrem una línia que connectarà les quatre capitals.
Aquesta ha estat una de les propostes que s'han exposat aquest dilluns en el marc de la jornada La línia del tren d'alta velocitat, la nova mobilitat de Catalunya, organitzada pel sindicat UGT.
Doncs la major part del sòl industrial ocupat de la regió metropolitana de Barcelona està concentrada en molts pocs municipis. És un dels aspectes que ha detectat el primer atlas industrial de la regió metropolitana que s'ha presentat aquest migdia al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Unitat mòbil, Míriam Tirado.
Alhora, l'Atlas també destaca que molts ajuntaments han generat sòl industrial d'una manera descoordinada i caldria una entitat supramunicipal que pogués fer una política de mobilitat i de gestió més adequada. L'estudi també detecta que les indústries tenen un nivell tecnològic baix, depenen massa del capital estranger, hi ha dèficits en infraestructures i en manca de decisió per resoldre conflictes d'ordenació territorial. A banda, el delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca, Manel Royes, feia aquesta observació.
La gran necessitat que existeix de disposar d'emplaçaments preparats per a la localització industrial i empresarial, dotats de les condicions i infraestructures necessàries per a la seva activitat.
Per tot plegat, l'estudi proposa, entre altres coses, elaborar una guia de polígons industrials, afavorir emplaçaments específics per a plataformes logístiques o bé promoure, a través de l'Incasòl, l'alliberament de sòl industrial en llocs estratègics.
Precisament avui hem sabut que la companyia aèria Jade Cargo inaugurarà demà l'enllaç de mercaderies, un nou enllaç de mercaderies entre Barcelona i la ciutat xinesa de Shenzhen, al costat de Hong Kong. L'empresa, creada fa només 3 mesos i que disposa només de 2 avions, ha apostat des del primer moment pel mercat català. Aeroport del Prat, Josep Ferrer.
La ruta que s'inaugura demà farà el trajecte entre Shenzhen i Barcelona amb escala a la ciutat italiana de Brescia. De Barcelona volarà directe a la ciutat xinesa i d'allà anirà cap a Osaka, al Japó. Pep Martínez, delegat del grup Air Logística a Barcelona, empresa que fa l'assistència a HD Cargo, explica el per què s'ha apostat per la capital catalana.
Aquest avió que ve a Barcelona és el segon avió que tenen, que han comprat, i bueno, el principal és tota la importació de Xina cap a Espanya i cap a Europa, i a part pues, tot el que pugui sortir d'exportació, no? Però clar, el fort realment... El que s'atreu a aquestes companyies a venir és el tema de la importació.
L'enllaç entre Barcelona i Xina serà 3 cops per setmana i es farà amb un avió amb capacitat per a 100 tones.
De logística global a logística local. A la ciutat de Barcelona cada dia es fan 500.000 de desplaçaments destinats a càrrega i descàrrega amb 72.000 vehicles. L'Ajuntament posarà a la pràctica 2 experiències pilot de càrrega i descàrrega, una amb carretons elèctrics i l'altra amb bicicletes i motos, amb l'objectiu de respectar el medi ambient i alhora mantenir el ritme comercial de la ciutat. Ens ho explica Cesc Armengol.
Com fer compatible el creixement comercial actiu econòmic de la ciutat amb la sostenibilitat i la fluïdesa viària és un dels objectius de l'Ajuntament perquè la càrrega i descàrrega creix a la ciutat cada any més d'un 3%. A Sant Andreu, l'Ajuntament estudia instal·lar a partir del mes de gener a l'antiga fàbrica Fabra i Coats la central de distribució de mercaderies i repartir-les a 60 botigues de l'eix comercial del barri amb bici o bé amb moto. L'altra experiència pionera es posarà en marxa l'any 2008 i preveu aparcar els camions de distribució a les grans vies i fer l'abastiment de comerços amb carretons elèctrics que no contaminen. Es tracta de trobar solucions sostenibles, pràctiques i econòmiques, segons diu el regidor de mobilitat Ferran Julián.
Mentre continuï creixent amb aquest 3% actual, jo crec que no és insostenible. El que sí que és insostenible és el fet dels camions de gran tonatge, de circulació per la ciutat, etc., que aquests són els que veritablement fan el destorb.
L'Ajuntament vol ampliar altres grans cadenes de supermercats perquè s'afegeixin a la càrrega i descàrrega nocturna. Les marques que ja ho fan ara asseguren que han passat de 7 a 1 camió de distribució i diuen que tenen un gran estalvi econòmic.
3:15 al Tot Catalunya. Continuem ara mateix.
Tot Catalunya.
Què li passa a aquesta caldera? Haurem de trucar a un punt de servei de fixa Endesa perquè hi facin un cop d'ull.
Veus com hem fet bé de contractar el servei Gas Plus? Ara la vindran a arreglar i no haurem de pagar ni el desplaçament ni la mà d'obra. I pel mateix preu, també s'encarreguen de les revisions obligatòries.
Ei, que la idea de contractar Gas Plus va ser meva.
Si vols saber quin és el teu punt de servei més proper, truca'ns al 902 50 88 50. Fexa Endesa. La millor companyia per al futur és la teva.
Emporteu-vos a casa amb El País un DVD més TDT Supratec per només 55 euros. Un 2 en 1 perquè disposeu d'una àmplia oferta de canals i un reproductor de DVD. I estalvieu diners i espai. Ja ho sabeu, amb El País, treure tot el partit del vostre televisor només us costarà 55 euros. Aquest diumenge, cartilla amb El País, amb la col·laboració de Carrefour.
Catalunya Informació.
Pilar García amb els titulars destacats de l'actualitat a aquesta hora.
Bona tarda. El president de les Illes, Jaume Matas, destitueix el director general d'Urbanisme del govern balear, Jaume Massot, a qui han detingut aquest matí per la seva presumpta implicació en una trama de corrupció urbanística a l'Ajuntament d'Andratx. L'alcalde del municipi, que és del PP, també està detingut, acusat de blanqueig de diners i prevaricació. José Montilla afirma que té decidida la composició del seu govern, tot i que reconeix que hi ha alguns consellers que encara no saben que exerciran el càrrec. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president electe de la Generalitat també s'ha mostrat partidari de la limitació de mandats. I de l'àmbit internacional, destaquem que el primer ministre turc anuncia que reunirà amb el papa en Benet XVI a l'aeroport d'Ankara, quan tot just arribi per començar la polèmica visita que el pontífex farà a Turquia.
Continuem endavant al Tot Catalunya. Ho avançava amb el sumari. La sentència dictada per l'Audiència de Barcelona condemna a 11 anys de presó el jove esquin que va matar un noi d'estètica ocupa fa 2 anys durant les festes de Gràcia de Barcelona. Els magistrats absolen l'altre jove acusat, tal com ja va fer el veredicte del jurat popular. Rebem crònica des de l'Audiència de Barcelona. Mireia Sala.
El magistrat que va presidir el judici amb jurat popular podia condemnar Aitor Dávila a entre 10 i 15 anys de presó. La Fiscalia i les acusacions particular i popular en demanaven 15, però el jutge l'ha condemnat a 11 anys. El processat se l'acusava inicialment d'assassinat, però el jurat popular va considerar que era un homicidi perquè l'agressor no va actuar amb traïdoria quan li va clavar un ganivet d'escorxar animals al coll. El veredicte del jurat deia també que com que l'agressió va passar al mig del carrer, la víctima hauria pogut marxar i evitar així que l'ataquessin. El mateix jurat Jurat Popular va dir que no hi va haver una agressió per part d'esquins a ocupes, sinó una baralla entre dos bàndols. A l'altre processat el van declarar no culpable perquè, segons el Jurat Popular, no va quedar aprovat que fos la persona que donés el ganivet a l'agressor.
I a l'Audiència de Tarragona, mentrestant, aquest migdia ha quedat vist per a veredicte el judici pel cas de la menor que va morir ara fa 2 anys quan va caure per la finestra d'un hotel de Salou. Fiscal i acusació demanen 13 anys de presó per al seu oncle i únic acusat per un delicte d'homicidi. La defensa vol l'absolució perquè creu que els dos es volien suïcidar. Des de l'Audiència de Tarragona n'informa Jordi Baró.
El Ministeri Fiscal i l'acusació consideren provat que l'acusat Juan Wilfrido va arribar el 8 d'octubre a Salou i la nit següent va quedar amb la seva neboda, amb qui mantenia una relació sentimental. Van marxar junts a l'hotel Nice i la matinada del dia del Pilar va començar una forta discussió, on l'acusat la va estrangular i després la va tirar per la finestra. El Ministeri Públic es basa en les conclusions dels forenses, que diuen que les lesions internes del coll no poden ser per l'estirada d'un collar, com argumenta la defensa, i en altres signes com una esgarrapada al pit d'ell, que podria ser de la menor. En canvi, la defensa continua assegurant que la noia es volia suïcidar, que ja ho havia dit i fins i tot intentat en una ocasió i que va escriure una carta 2 dies abans de morir que ho dona a entendre. En l'al·legat final, l'acusat ha dit que la seva neboda era l'amor de la seva vida, que mai van discutir i que té la consciència tranquil·la. El Tribunal Popular ha de decidir ara si Juan Wilfrido és o no és culpable.
I a la crònica de successos us hem d'explicar també que 2 treballadors han mort aquest matí a Catalunya. Els 2 accidents han passat cap a les 11 del matí en uns treballs d'asfaltatge d'una carretera a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, i en una obra en construcció a la Via Augusta de Barcelona. En aquest últim cas, l'accident ha passat quan s'ha desprès part del material d'una grua que ha caigut sobre el treballador. L'home, la identitat del qual no se sap, ha estat traslladat en estat greu a l'Hospital Clínic, on ha mort. En el cas de Sant Pere de Riudebitlles, l'operari treballava regulant el trànsit de la zona afectada per les obres i ha mort atropellat per una màquina compactadora de l'asfalt. La víctima tenia 42 anys.
Tot Catalunya.
Anem a les Terres de l'Ebre. Les altes temperatures d'aquesta tardor han propiciat l'aparició de noves larves de mosca negra, bàsicament a Ginestà i a Miravet, a la Ribera d'Ebre. Segons ha sabut aquesta emissora, això obligarà a fer un nou tractament al riu 3 mesos després d'haver fet l'últim. N'informa des de Tortosa, Josep Bouví.
Els tècnics del CODE s'han vist sorpresos, segons han dit a Catalunya Ràdio, per l'aparició de la larva de mosca negra a l'alçada de Ginestà i Miravet després de l'últim mostreig fet dijous passat. El director del CODE, Raül Escosa, confirmava que les altes temperatures d'aquesta tardor han propiciat la sortida de la larva.
Pot ser degut a les temperatures, les altes temperatures, les normalment altes temperatures que estem tenint aquesta tardor, doncs hem trobat larves de simuli. Ja sabem que els simulis no fan diapausa, però tant que estaven actius, però no en aquestes concentracions. Vull dir, no és com a la primavera, però sí que hem trobat unes quantitats que, bueno, fan pensar, i això és el que farem, de fer un tractament que el farem ara esta setmana.
Serà el dimecres 29, quan després de 3 mesos de pausa el CODE durà a terme a 6 punts de l'Ebre el 8è tractament contra la larva de la mosca negra.
Els responsables de les estacions d'esquí del Pirineu de Girona han mostrat la seva preocupació pel que pot ser, diuen, un dels pitjors començaments de la temporada d'esquí dels últims 5 anys. Les altes temperatures han impedit fins i tot poder fer neu artificial i Masella, La Molina, Vallter 2000, Núria i Guils Fontanera dubten poder obrir pel pont de la Constitució. Anem a Girona, Albert Requena.
Masella és l'única estació d'esquí gironina que s'atreveix a posar la data del dia 5 per engegar l'activitat, si bé tot està condicionat a un descens de temperatures que els permetin fer neu artificial, segons ha dit la responsable comercial de l'estació, Maite Martí.
És poder obrir, si el temps ens acompanya i podem fabricar neu artificial, el proper dia 5 de desembre, a l'inici del pont de la Puríssima. Sempre que les condicions acompanyin, perquè està fent bonança i estem esperant una mica que baixin les temperatures per poder fabricar neu.
La temporada passada van passar per Masella 430.000 esquiadors. Amb les condicions actuals, el director de Vallter 2000, Josep Pujol, també reconeix que serà difícil obrir pel pont de la Puríssima.
Fa uns 5 anys, concretament, que l'apertura de l'estació va ser el dia 26 de desembre. O sigui que és un fet que no és innovador. En aquella època tampoc es podia atribuir massa, podia una mica sí, el canvi climàtic, però no és una cosa desesperant, vull dir, jo encara tinc confiança.
Tampoc hi ha data d'inici d'activitat a les estacions de La Molina i Guils Fontanera. A Vall de Núria han confirmat el restabliment de l'activitat del tren cremallera i de l'estació de muntanya aquest divendres dia 1, si bé encara no hi ha neu i no saben quan podran començar les activitats d'esquí.
Tot Catalunya.
Actualitat a les comarques de Barcelona. Els Mossos imputen 28 delictes d'estafa, falsificació de moneda i documentació a un veí de Fuenlabrada, Madrid, de 32 anys. Agents de la policia local de Cardedeu, al Vallès Oriental, van detenir el sospitós el 21 de novembre quan intentava cobrar un xec fals en una entitat bancària de la població. Els Mossos ja havien obert una investigació a principis de novembre en rebre un seguit de denúncies sobre cobraments de xecs falsos en diverses localitats de la zona. Els agents disposen d'informació de fets similars comesos a Lliçà d'Amunt, Granollers, Terrassa i Cardedeu. Anem ara a Osona. Les tres escoles concertades de Manlleu rebran més fons de la Generalitat per rebaixar la quota que paguen els pares per la sisena hora. La Generalitat reconeix així el treball de cohesió social portat a terme en aquest municipi d'Osona, en què hi han col·laborat sense reserves tots els centres concertats. Manlleu, Fàtima Alemany.
Les tres escoles concertades que hi ha a Manlleu, Casals Gràcia, La Salle i el Carme Badruna, es beneficiaran del contracte programa experimental amb la Generalitat que permetrà abaratir el cost que suposa per les famílies l'hora complementària o sisena hora, que en el cas de les concertades ja fa temps que s'ofereix. La inclusió de les tres escoles en el conveni arriba com un reconeixement a la tasca de cohesió social portada a terme amb la participació per igual de centres públics i concertats. Josep Colomer, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Manlleu.
I a Manlleu, que és l'únic municipi de Catalunya on totes les escoles concertades estan treballant juntament al costat de les públiques en aquest model des de fa molts anys i que, per tant, doncs, cal anar implementant sistemes, diguéssim, de recursos.
Aquests dies es treballa per calcular quina serà la rebaixa que a partir del mes de gener es podrà aplicar a les quotes corresponents a l'hora complementària.
Cerdanyola del Vallès tindrà l'any 2010 750 habitatges nous segons el creixement previst del municipi en el sector del futur centre direccional. El projecte pretén ser un model urbanístic de referència on la sostenibilitat s'integri amb les necessitats residencials. Corresponsal Albert Segura.
La nova zona residencial neix a la zona d'expansió que rodeja el castell de Sant Marçal i pretén ser un model pel que fa a l'estalvi energètic, la qualitat arquitectònica, la gestió de residus i la connectivitat i en l'aplicació de tecnologies de la comunicació i transports ecològics. L'alcalde de Cerdanyola, Antoni Morral, afirma que es basa en la màxima qualitat residencial i sostenible.
Nosaltres estem parlant d'un sector urbà que hi haurà, doncs, 750 habitatges, que serà el primer que anem a promoure, que ha de ser, per tant, el que marqui la referència i les pautes del desenvolupament de la resta del planejament, i volem que sigui, doncs, aquests habitatges que responguin, doncs, a les cotes màximes d'edificis ambientals.
La primera fase de construcció del centre direccional amb 750 habitatges començarà l'any 2008 i es preveu que acabi el 2010, un pla que, un cop acabat, s'espera que aculli fins a 13.000 nous habitants en més de 3.000 vivendes.
Un apunt cultural abans dels esports. L'exposició World Press Photo mostra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona les millors fotografies publicades a la premsa durant el 2005. La mostra es pot veure cada any a 80 ciutats de 40 països i és el segon any que Barcelona també l'acull.
Aquest any han participat en el concurs gairebé 4.500 fotògrafs de 122 països i es van rebre 83.000 fotografies, la majoria de les quals de desastres naturals. El director del World Press Photo, Mijil Muneke, ha explicat l'objectiu de la mostra.
Actualment, la nostra missió és doble. Primer, volem promoure la millor fotografia periodística arreu del món i, en segon lloc, volem promoure i defensar la llibertat d'expressió arreu del món i la llibertat de premsa.
Entre la seixantena de fotògrafs premiats, n'hi ha dos d'espanyols, Benito Pajares, guanyador del tercer premi de la categoria Esport-Reportatge per Marató del Sàhara, i Daniel Baltrà, que ha obtingut el tercer premi de la categoria Natura pel seu reportatge sobre la sequera a l'Amazònia.
Esports, Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada. La Fiscalia de Gant ha autoritzat aquest migdia la repatriació del cos del ciclista Isaac Gálvez, mort dissabte mentre disputava una cursa. El Consolat d'Espanya a la ciutat belga s'encarrega ara de tots els tràmits burocràtics. Patrick Serquí, organitzador d'eixa cursa, explica a Catalunya Informació que van decidir suspendre la competició.
No era l'última prova, era la segona americana. Encara quedaven dues hores de competició. L'accident va passar quan passaven 20 minuts de mitjanit aproximadament. Evidentment, vam haver de suspendre la cursa i evacuar el públic perquè hi havia molta gent al velòdrom. Tot plegat va transcórrer amb calma i després vam decidir de suspendre el que quedava de l'edició d'enguany, perquè ens vam assabentar que l'Isaac havia mort.
En el seu currículum esportiu destaquen els dos títols mundials en la modalitat de Madison formant parella amb Joan Llaneras. El director esportiu del Nàstic, Josep Sicar, afirma que demà a la nit en el pròxim Consell d'Administració es decidirà el nom del nou entrenador. Es treballa amb una llista de 4 noms i el requisit que ha de complir és que sigui un tècnic que conega la primera divisió. Els jugadors, per la seva part, s'han reunit després de l'entrenament. El capità Antoni Pinilla diu que Luis César no és l'únic responsable de l'actual situació.
Bueno, el problema del Nàstic no és l'entrenador ni és un problema en concret. És a dir, que per tindre la ratxa que hem tingut fins ara, doncs... S'han d'acumular molts problemes i moltes coses que no es fan bé, moltes coses que no surten, no? I tothom és conscient de que és així, de que no es pot capitalitzar tot aquest desencís que hi ha a la figura de l'entrenador, però el club suposo que el que busca és un canvi i en aquest cas doncs, sempre es busca un canvi d'entrenador que inverteix una mica la tendència que hi ha, no?
El Barça continua encapçalant la classificació de primera amb 29 punts, un més que el Sevilla i 3 més que el Madrid. Deco creu que després del partit contra el Villarreal s'ha recuperat la normalitat. El portuguès ha afegit que Cannavaro es mereix la pilota d'or, però destaca també el gol que Ronaldinho va marcar dissabte als groguets.
Crec que és una jugada difícil, no? Perquè pensava ser una cosa, de moment quan controlava el balón, i jo crec que enganyó a tots, perquè tots pensava que va ser una cosa i de moment sacó altra. Crec que és... Por eso que Rony es único y yo creo que quizá, no, espero que no sea, porque espero que haga más goles así, pero yo creo que de momento puede considerar que sea el gol más espectacular.
Anem ara a Lleida, on hi ha mala maror en l'equip de futbol. Catalunya Informació Lleida. Dani Badia, bona vesprada.
Hola, bona tarda. Els tècnics de la Unió Esportiva Lleida estan enfadats amb l'actitud d'alguns jugadors durant la primera part del partit de dissabte passat al Camp d'Esports contra el Figueres, que finalment van perdre per 1-2. Un dels jugadors més criticats, el migcampista navarrès David Lázaro, entén l'enuig dels tècnics amb ells.
Sí, hombre, ya te digo que está claro, ¿no?, que venga un equipo, sea cual sea, aquí al Camp d'Esports y en la primera parte te vayas con un 0-2 al descanso. Está claro que tanto el cuerpo técnico como los jugadores pues tenemos que estar enfadados y buscar lo que hemos hecho mal para que no vuelva a ocurrir.
El que desmenteix el migcampista navarrès és que el problema de dissabte fos la falta d'actitud dels jugadors. David Lázaro, però, lamenta que dissabte van trencar la bona ratxa que portaven i van perdre una bona ocasió per consolidar-se a la part alta de la taula classificatòria.
I a les comarques gironines demà comença a disputar-se el Campionat d'Europa de Futbol Sala amb les baixes d'última hora de Bielorússia, que és la vigent campiona d'Europa, i d'Ucraïna, que no han pogut aconseguir els visats. Catalunya, per cert, debutarà demà contra Santa Helena.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Bona vesprada.
Al control de so, Rosa Silloé, Antoni Molero a la producció, us ha parlat Jordi Corbalan a 8:15. Recordeu, més notícies de Catalunya explicades des de Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. Bona tarda.